Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest matí us explicàvem que la jove d'Igualada que va ser brutalment agredida perdrà el 90% de l'oïda esquerra pel fort cop que va rebre al cap per part dels seus agressors. Aquesta setmana passada escoltàvem com un jutge havia de parar els peus a uns advocats per la manera que tenien d'interrogar la víctima d'una agressió sexual múltiple a Sabadell. Recordareu que us ho vam explicar aquí al programa. Fa tot just uns dies us explicàvem també que a les presons de Brians i de Ponent hi ha mòduls que estan confinats per un brot de coronavirus. Fa una setmana i mitja, uns responsables de presons de la UGT denunciaven en aquest programa que les agressions als centres penitenciaris a casa nostra estan anant en augment pel que fa a les agressions al personal que hi treballa. Per totes aquestes qüestions vam demanar fa uns dies a la consellera de Justícia si ens podia acompanyar, i avui és amb nosaltres al matí a Ràdio Estel. Lourdes Ciuró, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies, gràcies per ser amb nosaltres. Hi ha moltes qüestions que volem repassar. Aquests dies estan explicant el que faran cadascun dels departaments un cop hi hagi pressupostos.
Exacte.
Vostè està convençuda que els pressupostos el govern els tindrà?
Treballem en aquest escenari. No podria concebre que no hi haguessin pressupostos en uns moments com aquests, i a més amb uns pressupostos com aquests, vull dir, de postpandèmia, o que estem començant a sortir de la pandèmia. Per tant, hi ha d'haver un esforç de recuperació i de reactivació, i més quan es dediquen més de 5.000 milions d'euros al que són polítiques socials, i en tots els fons europeus de reactivació també en joc. Crec que no tenir-ne seria una qüestió d'irresponsabilitat.
I comptàvem patir tant fins al final per tenir aquest acord amb la CUP i que els números tiressin endavant?
La veritat és que no, perquè vaig veure que hi va haver una voluntat d'acord molt ràpida per investir el president Aragonès per part de la CUP, i jo entenia que això volia dir que no es descarrilaria el primer revolt. Per tant, entenc que hi podrà haver finalment un acord pels pressupostos.
A vostè li amoïna gaire amb qui s'acabin acordant o no? És a dir, entenc que prefereix fer-los amb la CUP, però si després s'ha d'estendre la mà al PSC o als comuns, com va fer el president Aragonès, ara mateix, tal com està el país, això és una qüestió menor?
No, a veure, jo crec que hi ha un 52% de vot independentista que hauria de ser qui tirés endavant els pressupostos. Perquè nosaltres, si demanem la independència o treballem per la independència, no demanem, si volem la independència i treballem per la independència, és perquè no estem socialment prou bé com podríem estar per donar satisfacció i atendre totes les necessitats socials que tenim al nostre país. Per tant, la voluntat de progrés social és una cara de la mateixa moneda que la de la independència. Per tant, no es pot deslligar una cosa de l'altra. El model de país és un model de país independent per atendre les necessitats de la ciutadania. I per mi, el soci prioritari únic que hi ha d'haver és la CUP, perquè amb ells ens uneix aquesta voluntat independentista. Qualsevol altre acord no respectaria, la meva opinió, el que és el sentit d'aquest 52%.
Però en qualsevol cas, el que no pot ser és que no hi hagi pressupostos perquè aquest acord no hi fos, no? Entenc, tal com està el país ara mateix.
Llavors, aquesta és la segona part. Sí, els socis prioritaris necessaris i imprescindibles per fer efectiu el 52% independentista no està per la labor, no podem deixar el país sense pressupostos. Llavors, haurem de veure què es fa. Però en qualsevol cas, jo que faria una crida a la responsabilitat de totes les forces polítiques independentistes per donar una resposta al país que més que mai la necessita.
En aquest sentit, i si es produís aquest escenari, que ara mateix és el que hi ha, és a dir, la CUP amb qui s'ha de fer aquest acord ha presentat una esmena a la totalitat i, per tant, s'està en aquesta situació. Hi va haver-hi una reunió a la Casa dels Canonges, per exemple, entre Junts per Catalunya i Esquerra per abordar quina és la situació. Hi ha unitat dins del govern, com a mínim, en aquest sentit, ara mateix, de tenir clar que els pressupostos hi seran i que, per tant, si no és per la via de la CUP, hi haurà una via per aprovar aquests números? Perquè aquests dies s'ha parlat molt, no?, de si Junts preferiria els socialistes. Ahir el president Aragonès, que el Salvador Illa li va dir no, vostè no, però en canvi li estenia la mà als comuns.
En aquest sentit, Junts continua negociant els pressupostos amb la CUP i el govern. Per tant, el conseller Giró està continuant negociant aquests pressupostos que on es ven a la totalitat a hores d'ara no vol dir que no es pugui retirar. Per tant, amb aquest és l'escenari que estem treballant. Per altra banda, no és Junts qui està pactant a Madrid amb el PSOE. Per tant, no sé d'on surt la voluntat de situar-nos en què tenim un soci preferent o un altre. No, el nostre soci preferent és la CUP. Ahir el president va dir que s'obria a la negociació amb els comuns. Doncs aquesta és la negociació que també hem d'abordar, partint de la base de que el govern el formem Junts i Esquerra amb un soci preferent, que és la CUP. Per tant, tot això s'haurà de mirar de casar.
Els pressupostos, si tiren endavant, suposen més de 1.000 milions, una mica més de 1.000 milions d'euros pel seu departament. Estaríem parlant d'un 4,1% més respecte a fa dos anys. La consellera, amb aquests diners, quines prioritats té ara mateix?
Deixi'm que li digui que no estic contenta. Sí que hi ha un increment del 4%, però consti que som el departament que menys creix i és un departament que el que es farem tot l'esforç per evidenciar que també és un departament social. Perquè nosaltres, dintre dels nostres pressupostos, o que fa polítiques socials, dintre dels nostres pressupostos tenim tota l'atenció a la víctima del delicte, des de dones maltractades a persones víctimes de terrorisme, delictes d'odi, etc. Tenim tots els serveis socials penitenciaris que atenen tant les persones que estan a dins de les presons amb rehabilitació com a les seves famílies. Per tant, totes aquestes actuacions que són polítiques socials han de tenir un acompanyament pressupostari. Si no, no podem fer, per exemple, que el ciutadà que va a un jutjat pugui tenir la millor infraestructura possible, perquè sempre expliquem que quan és en un jutjat sovint no s'hi va per reclamar una herència. La major part dels percentatges hi vas o perquè tens un conflicte familiar o laboral o mercantil o de comerç o per impagament de rentes o per exigir qualsevol altra cosa. No? Per tant, hem de fer que l'entorn sigui el més favorable possible. Per tant, dit això, volem situar el Departament de Justícia com un departament que també fa política social.
En aquesta política social, l'atenció a les víctimes d'agressions sexuals i també el tracte que reben després aquestes dones quan acaben davant d'un jutge i d'uns advocats en un tribunal ha de ser una prioritat ara mateix?
Ho és. De fet, incrementem el pressupost per atendre aquestes víctimes de violència masclista, per evitar la doble victimització, per evitar que passi, com molt bé vostè apuntava, aquell grau d'incidència d'interrogatori que una persona que està afectada per un tema de violència masclista doncs és vulnerable. Per tant, s'ha d'acompanyar la víctima en totes les fases des de la denúncia, per això incrementarem la dotació pels advocats d'ofici per poder fer aquesta tasca. I, per altra banda, s'ha de preveure que hi hagi més formació dintre de l'espai que ens pertoca a nosaltres, que és el Centre d'Estudis de Formació Jurídica, el CEFGE, incrementar la formació per a aquells agents de l'Administració de Justícia que tenen doncs, relació amb les víctimes de violència masclista.
Clar, aquesta formació entenc que la volen potenciar. Ja fa un temps que s'està fent, però malauradament continua passant el que va passar, per exemple, la setmana passada amb el judici. En aquest cas era aquesta víctima d'una agressió sexual múltiple a Sabadell, no? Que es va trobar com els advocats de defensors dels acusats qüestionaven permanentment el relat d'aquella noia, que a més va ser avalat pels pèrits, és a dir, no només el jutge li va parar els peus, diguem-ne, en aquest cas en l'interrogatori, sinó que a més els pèrits van avalar el relat que havia fet la víctima. Amb la formació que ja hi ha avui, el sistema, és a dir, els advocats, jutges, estan demostrant realment interès per tenir formació en aquest àmbit?
Sí, cada vegada més. A més, amb això, afortunadament, no estem sols com a administració. Nosaltres formem, que és el nostre àmbit competencial, els que són funcionaris, no? Jutges i funcionaris de l'administració de justícia, però amb això, afortunadament, comptem amb els col·legis d'advocats i de procuradors que fan una forta aposta per aquesta formació, per l'actualització constant, pels congressos constants en matèria de violència de gènere, perquè hi ha molt marge, molt camp a córrer. Vostè sap que hi ha hagut una evolució dintre de la concepció del delicte de violència de gènere. Abans era una violència física, arran de la Convenció d'Estambul, doncs ja del Conveni d'Estambul, ja s'hi inclou la violència econòmica, la violència psicològica. Per tant, són efectes que, així com les lesions físiques, si em permet, es veuen, una violència psicològica o econòmica costa molt més de demostrar. Per tant, això requereix de molta més formació i de molta més insistència en el poder delimitar quan es donen aquestes violències per poder classificar aquell tipus de violència com a violència masclista. I això, afortunadament, ho estem fent de la mà dels col·legis d'advocats i de procuradors.
Però aleshores per què passen coses com el de la setmana passada i passen tan sovint? És a dir, de judicis n'hi ha molts. Els mitjans de comunicació no en cobrim tants, en cobrim molts, però no pas tants. I en canvi, pocs que anem a cobrir encara es produeixen aquestes situacions. Clar, un, la percepció que té és, escolta'm, si això passa tan sovint quan hi anem nosaltres i anem a pocs, quina deu ser la realitat, no?, del dia a dia?
La realitat és viva. Hi ha tantes circumstàncies i casuístiques com persones hi ha, no? Per tant, el dia a dia és ric, també tenim un codi penal que castiga els delictes de sang i se'n produeixen. Tenim un problema i denunciem cada dia delictes d'odi i se'n produeixen. Per tant, la resposta ha de ser ràpida, ha de ser efectiva, ha de ser amb mitjans, ha de ser amb formació i la responsabilitat dels poders públics és mirar d'avançar-se a quan detecta el problema i incidir en allò que es va més coix. I això és, és el repte que tenim com a societat i com a govern.
El departament teu ha de tenir més capacitat d'acompanyar les víctimes en tot el procés, més enllà del moment en què es trobin davant d'un jutge?
Bé, des del departament ja acompanyem a les víctimes de tot tipus de delicte. Quan es dirigeixen a l'oficina d'atenció a la víctima, han de saber que allà tindran uns professionals experts en psicologia que les podran atendre, que les podran acompanyar, inclús explicant-les i preparant-les pel propi judici. O sigui, en el judici tindran un advocat, però aquella persona que no té per què venir mai en una sala es trobarà que hi ha un ambient que és molt fred, amb uns senyors vestits de negre, amb un jutge, un fiscal, una part acusadora, un advocat. Per tant, el que fem és acompanyar aquestes persones preparant-les del que es trobaran, que són persones que el que busquen és ajudar-la a poder escatir la veritat i que, per tant, en cap cas ha de sentir-se ni atemorida ni res, sinó que el sistema està per ajudar-la. Tot això és una tasca d'acompanyament que fem des de l'Oficina d'Atenció a la Víctima.
Vostè ha dit una frase que és molt important, no? Que és les institucions hi són per ajudar-les, però en canvi la percepció i el que expliquen els experts i les expertes que treballen en l'àmbit és que moltes de dones que es troben en aquesta situació no perceben l'administració o les institucions, justament, no? com aquest mecanisme que les ajudarà i l'acompanyarà, sinó que és on es produeix aquesta revictimització o aquest concepte que s'utilitza de violència institucional, no? Diguem-ne, que m'ha costat molt arribar fins aquí i, en canvi, després no he notat que aquesta institució estigui al costat. Per què hi ha aquest forat? Per què hi ha aquest decalatge entre el que s'està fent o es vol fer des del govern amb la percepció que se'n té per part de les víctimes i els col·lectius que hi treballen habitualment?
Quan hi ha una víctima d'un delicte, el seu greuge és molt profund i hem de poder acompanyar-la des del primer moment i que ella percebi que no estem per dubtar del seu fet, sinó que estem per intentar recuperar-la i que tingui tota la força per poder denunciar allò que li ha passat. La percepció que es fa poc poder hi és, però li puc assegurar que hi ha un grup de professionals compromesos al darrere que no defalleixen en el fet de que aquestes víctimes siguin l'eix de les seves polítiques i de les nostres polítiques com a departament. Per això no em canso de repetir que nosaltres som un departament social, perquè on hi ha una víctima hi ha una obligació de l'administració d'atendre-la i d'ajudar-la. Si anem curs d'armilla econòmicament parlant, doncs aquí repercutirà seran aquestes actuacions més immediates, no? I això forma part tot del mateix compromís, que és reivindicar més per ajudar més.
Per què només han arribat aquests 1.000 milions o per què el seu departament és el que acaba rebent menys inversió?
Doncs això és secular. El Departament de Justícia des de sempre ha sigut el departament més maltractat.
Passa que això és a dir, la deixa vostè com a consellera i el departament com a departament sempre una mica coix, no? Perquè si el pressupost català arriba fins on arriba i la inversió del govern espanyol, que en realitat és la gran en justícia, no? Perquè d'alguna manera sí que el sistema judicial a Catalunya és una gestió, no? que pràcticament et ve donada fora, però clar, si la inversió a Madrid és poca i aquí és la justa, al final el departament sempre va coix, no?
Des de sempre és el departament o el ministeri que menys finançament ha tingut. I tant és així que nosaltres, per exemple, aquí a Catalunya estem construint i adequant nous jutjats i noves seus judicials, i aquestes seus judicials que pel conveni de traspassos l'Estat espanyol ens els ha de pagar, doncs els que hem fet el 19 i el 20 encara no ens els ha abonat. Ens deu 6,4 milions d'euros. Això són molts diners. I a més, no ens els reconeixen tots. Només ens en reconeixen 5,2. I sap què aleguen?
Què?
Doncs que no estan inclosos els equips informàtics. És a dir, portem un conveni de l'any 80 i tantos amb uns mòduls de l'any 96 que a dia d'avui no recullen els equips informàtics.
És a dir, no els hi volen pagar els ordinadors perquè en el conveni que es va redactar en el seu dia ningú preveia que l'administració de justícia havia de tenir ordinadors.
Això mateix. Per tant, hem de revisar els mòduls, que fa molts i molts anys que estan obsolets, i aconseguir que se'ns aboni tot el que és ja les tècniques de la informació i la comunicació, que ja no són noves, les tecnologies, no? Sinó que ja són doncs, instal·lades en el nostre entorn. Per tant, aquí tenim un problema. També tenim el problema de que no ens paguen, per exemple, les taxes que es recapten a Catalunya perquè s'han de destinar a justícia gratuïta. L'Estat espanyol recapta les taxes, però no ens les paga. Tenim calculats que són més de 30 milions d'euros cada mig any.
És a dir, hi ha un dèficit fiscal també en aquest sentit? El que es recapta en la justícia catalana és molt més del que s'inverteix en la justícia
Catalunya? I tant. El que paguem els catalans per accedir a la justícia en forma de taxa, per exemple, que ho paguem cadascú de la nostra butxaca quan anem a pleitejar, es recapta a Madrid i no ens torna. I ho volíem destinar quan el ministre Gallardón va aprovar la llei de tasses, l'excusa va ser que aniríem per justícia gratuïta. doncs, escolti, benvinguda sigui, porti-la cap aquí, podrem pagar millor els advocats i procuradors de tort d'ofici i donar més serveis a les víctimes de tort d'ofici. Doncs no és el cas. Per tant, reclamarem això també, i aquests pressupostos ens anirien molt bé per poder reclamar això també a Madrid.
Anava a dir, els pressupostos generals de l'Estat també estan en negociació. Li consta que hi hagi cap voluntat que això canviï?
De moment no. De moment no canvia, però això també és històric, no? Per tant, hem de mesurar molt bé les nostres forces i suports en el pressupost de Madrid.
Quina situació hi ha ara mateix en els jutjats a Catalunya? Hi havia molts jutjats que estaven ja col·lapsats, i era abans de la pandèmia, no? Sortint de la pandèmia, en quin punt estem ara mateix?
A veure, dintre de l'Administració de Justícia hi hauran més de 10.000 processos que preveiem que entraran d'allà un nova. Tot això seran també conseqüència de la crisi social i de la crisi econòmica. Per tant, el que necessitem és més estabilitat, per exemple, de jutges. Pensi que nosaltres a Catalunya som una comunitat autònoma que té molts jutges que són temporals, que la que poden se'n van. I això vol dir que durant 3 o 4 mesos, abans no es torna a cobrir aquesta baixa, doncs el jutjat queda parat, perquè no hi ha ningú que signi les sentències. I allò s'acumula al damunt de la taula, no? I aquest és un dels greus problemes que tenim de col·lapse a la justícia, perquè tenim molts jutges de primera instància i instrucció que es queden deserts.
Per què no volen venir els jutges a Catalunya? Ho dic perquè durant molts anys es deia que si era pel català. Després, amb el procés, es va dir que el procés tampoc hi ajudava. Per què no volen venir jutges a Catalunya? No s'hi viu pas tan malament, no?
No, el que passa que és una comunitat autònoma que té un nivell de vida elevat, que un jutge doncs cobra poca diferència de més del que pugui cobrar un jutge a Andalusia o Extremadura, amb una llau de feina molt més important, en tant que comunitat autònoma que som, doncs molt dinàmica i molt viva. Això és una llau de feina que, quasi parlant en plata, pel mateix preu se'n van a un altre lloc. Llavors, com que a més la majoria de jutges no són catalans, la gent té tendència a tornar a casa seva, que és lo normal. Per tant, tot això sumat fa que tinguem un dèficit de jutges. I per això també des del departament ara hem endegat una proposta de fer beques o de presentar beques perquè joves, i no tan joves, qui vulgui optar a opositar a jutge a Catalunya ho pugui fer ajudat, perquè no tothom també es pot permetre el luxe d'estar 4 o 5 anys estudiant.
Anava a dir, clar, això jo entenc part del raonament que fa, però també hi ha molta gent que viuen a Catalunya, que són catalans, que podrien voler optar a ser jutges, no? I aquestes persones ja saben el nivell de vida que hi ha a Catalunya, la feina que hi ha a Catalunya, perquè han viscut aquí tota la vida, i algun motiu hi ha ara perquè no acabin de fer el pas amb un nombre més important, no?
Sí, no acaben de ser una oposició atractiva. A Catalunya tenim, com a tot arreu, funcionaris de bombers, de mestres, de metges, del que sigui. En canvi, funcionaris de jutges, fer oposicions a jutges no ha sigut una cosa atractiva. Com que hem de despertar vocacions, perquè és una necessitat de país, hem de poder fer proselitisme. I amb això, amb aquestes beques, i explicant-ho, i donant un incentiu perquè la gent es pugui presentar, i que alhora farà un servei molt important al país, un servei triple. Primer, ajudaran a que no marxin i hi hagi tanta mobilitat de jutges. En segon lloc, apuntalaran encara més el català a la justícia, perquè si hom es pensa que el jutge l'entén, no tindrà cap recança en parlar en català. I de retruc, garantim que coneguin el dret propi, que és el dret civil català. Per tant, és una mesura molt important endegar des del departament, que no veurem fruits immediats, però sí que podrem comptar si aquesta política d'incentivar que es presentin a jutges doncs va augmentant any a any, perquè anirem donant beques anuals.
Ahir al Congrés dels Diputats, li canvio de qüestió, ahir al Congrés dels Diputats sabíem que el PSOE i Unides Podem han presentat aquesta esmena a la llei de memòria històrica que, de prosperar i de tirar endavant, obriria la porta que finalment a Espanya es poguessin jutjar els crims del franquisme. La llei d'amnistia fins ara això ho ha bloquejat sempre. Hi ha casos oberts, per exemple, a l'Argentina, no ara mateix, però això aquí a Espanya ni a Catalunya no s'ha pogut fer mai. Li sembla necessari?
Jo li diria que anem tard, que ja era hora, que es posessin doncs, per davant els interessos de reparació, de justícia, de garantia de no repetició en favor de les víctimes, perquè estem al 2021. Fa molts anys de tot allò. I encara no hi ha hagut, doncs, per part de l'Estat espanyol, deixar de fer una política de vencedors i vençuts. I és ara, el 2021, que es plantegen remodelar i fer una llei de memòria històrica. Miri, Catalunya ja l'estem fent, la llei la presentarem en breu. És una memòria que està feta pensant en Catalunya i recopilant la informació que tenim a Catalunya per garantir això, no? La veritat, la justícia, la no repetició, i lamentar que un cop més Espanya no ha entomat les conseqüències del feixisme com sí que ho ha fet altres països europeus. La mostra és aquesta llei tardana.
Li veu opcions reals a que pugui prosperar una esmena d'aquestes característiques i que, per tant, el dret internacional realment prevalgui per damunt d'una llei d'àmbit nacional espanyol, com seria la llei d'amnistia?
Hem de ser optimistes, inclús amb Espanya, malgrat que és un país que sistemàticament incompleix les directives europees, perquè sempre ha d'anar tard i sempre rep apercebiments per part d'Europa de que va tard transposant directives, o, per exemple, amb els crims de lesa humanitat. No podem perdre l'esperança de que un dia es decideixin a fer justícia. I, per tant, des d'aquest punt de vista, bueno, esperem que sí, que sigui així. Ara bé, nosaltres tirarem endavant la nostra, que és una llei que ha de ser presentada doncs, en breu al Parlament.
Espanya i la justícia espanyola està preparada per obrir processos com aquest sentit? Ho dic perquè sempre hi ha aquesta recança. O sempre es diu que la justícia és hereva del franquisme, aquest debat hi és, per tant, obrir aquesta llei portaria que fos la pròpia justícia espanyola la que hagués de jutjar el que va passar al franquisme, i de l'altra aquesta recança, que aquesta política d'avançadors i vençuts es traslladés als jutjats, no ara?
A veure, els jutjats són una seu conservadora a l'extrem, inclús els últims nomenaments que han fet el Consell General del Poder Judicial amb el senyor Lesmes al capdavant, caducat des de més de 3.000 dies, doncs així ho ha fet, no?, que hi haguessin doncs, a les altes instàncies jutges molt conservadors, que els tenim per molts anys, perquè són gent jove, que poden tenir encara una vida professional molt llarga. Per tant, l'atado y bien atado a la judicatura i a les altes instàncies durarà per molts anys. Per tant, això fa ser pessimista a l'hora de com es pot aplicar una llei de reparació i sense l'òptica de vencedors i vençuts. Però és que, a més, també hi ha dintre del propi número 2, per exemple, d'Interior, del govern espanyol, un senyor que va dir que a la comissaria de Via Laietana no hi havia hagut tortures. Per tant, potser mirem a la judicatura, però dins del propi govern hi ha encara persones que diuen això. O l'emèrit que va dir que el català no havia estat perseguit mai. Per tant, tenim un dèficit de cultura democràtica que hem de superar doncs, reconeixent la conciliació de vencedors i vençuts.
La comissaria de Via Laietana seria un bon lloc per fer-hi memòria?
Jo estic convençuda que sí, que és el que hauria de ser. I això seria un gran pas per percebre les coses diferents a Catalunya. Hi ha hagut molta tortura a Via Laietana.
Li agradaria que fos la seu del Memorial Democràtic, per exemple?
Sí, a mi sí. Més que res perquè no ens podem permetre econòmicament molts espais. Per tant, hem de poder tenir, dintre de l'eficiència i la sostenibilitat patrimonial i de fer edificis intel·ligents patrimonialment, vol dir que tinguin obert el major nombre d'hores, però que això no requereixi un esforç substancial, sinó que dintre de la pròpia dinàmica del que s'hi fa dins l'edifici es permeti pluralitat d'usos. Un seria destinat al que és la memòria i activitat de difusió de la memòria, i altre és el revisar, passejar per aquelles dependències de la Via Laietana que és una qüestió molt important de museïtzar. Per tant, dintre de la lògica de la sostenibilitat hem de poder tenir aquests edificis intel·ligents.
A les presons catalanes, com a mínim que tinguem constància, hi ha dos brots de coronavirus relativament importants que han obligat a una sèrie de confinaments. Estem parlant de Brians 2, que seria el més important en nombre, i també a la presó de Ponent. Què ha passat en aquests centres penitenciaris perquè hi hagin entrat aquests dos brots en aquests moments, quan la pandèmia fins en aquest moment s'havia controlat bé? I entenc que els presos han estat vacunats, com ho ha estat la població, al carrer, vaja, qualsevol persona que s'hagi volgut vacunar.
Sí, no, i afortunadament els brots que hi ha tant en un lloc com a l'altre són de la major part, les persones són asimptomàtiques i el que té desenvolupa algun tipus de símptoma el té molt lleu, per tant a Brians com a Ponent. Dit això, simultàniament a les dues presons vam veure un brot en una escola a Sant Cugat, un altre brot en una residència. Malauradament encara no estem lliures d'aquesta pandèmia. Nosaltres a les presons estem fent un esforç per poder mantenir les persones el màxim de temps possible fora de la cel·la, perquè pensi que quan està en la pandèmia les persones preses arribaven a estar 23 hores tancades en una cel·la de 4 metres quadrats, dues persones, que això és molt, molt fort. Per tant, ara el que estem treballant és per fer grups que puguin sortir, grups que tinguin la mateixa patologia o semblant, doncs més estones al pati, incrementem el contacte amb les famílies per videoconferències i alhora reforcem també els funcionaris perquè tenen un desgast molt important per gestionar quan es gestiona aquest tipus de crisi de salut.
L'índex de vacunació entre els presos és similar al de la societat fora de les presons?
És més elevat.
És més elevat.
Sí, ara mirarem de posar també la tercera dosi de reforç.
Això li anava a preguntar. Vostè creu que, independentment de l'edat, igual que el personal sanitari ha tingut aquesta tercera dosi, els presos també l'haurien de tenir?
L'haurien de tenir per això que li deia abans, perquè un brot en una presó no és un aïllament a casa, és un aïllament molt més dur. Per tant, hem de mirar de fer el millor per garantir les òptimes condicions de vida dins la presó.
El sindicat UGT va denunciar en aquest programa una agressió que va patir un funcionari a la presó de Ponent. El periòdico llegia la setmana passada que una funcionària a Quatre Camins, si no m'equivoco, també havia patit una agressió de caràcter sexual. I denuncien els sindicats que les agressions als funcionaris estan anant més a Catalunya. Li consta que és així? Les dades avalen que la violència dels presos cap als funcionaris de presons està creixent als centres penitenciaris de Catalunya?
Miri, malauradament, això ho sentim de mestres, que es noten que perden autoritat vers els alumnes. Ho sentim de pares i mares, que es veuen doncs, superat moltes vegades per menors o per adolescents més violents del normal. Ho diuen els Mossos, que estan patint més agressions, que de fet ho hem vist com se'ls acorrala i com se'ls fa no, marxar o foragir de determinats espais. Per tant, això, les presons són realitat. Per això no ens cansem de dir que nosaltres també fem política social. El que passa fora passa dintre, també.
Clar, però si augmenta l'agressivitat dins d'una presó, per exemple, i no augmenta les mesures de protecció pels funcionaris o no augmenta el nombre de funcionaris, que des de fa molts anys es diu que a Catalunya en falten de funcionaris de presons, per la ràtio, diguem-ne, de quants presos hi ha per cada funcionari que hi treballa, es posa en risc la seguretat d'aquestes persones.
Sí, per això l'idea que, malgrat aquesta realitat també es dona a les presons, nosaltres estem fent ja un protocol per evitar les agressions. De treballar per afrontar aquesta nova realitat. Ens hem d'actualitzar constantment i també en matèria de seguretat. Llavors, és veritat que dintre dels funcionaris de presons hi ha un dèficit de convocatòria de places. Encara li diria més. Tenen un conveni laboral que es va aprovar el 2006 i era vigent fins al 2009. Estem al 2021. Des de llavors, el que s'ha fet han estat pedaços. Si anem afegint que tota aquesta qüestió, a més, interessa poc a la societat, el que passa a les presons, malauradament, no és foc d'atenció, més que quan hi passa alguna desgràcia, doncs hem de ser conscients que això s'ha de revertir. I des de la conselleria tenim tot l'interès en que es reverteixi.
Clar, però no,
i posar l'accent a les presons.
No sé si hi ha damunt de la taula, per exemple, algun pla per contractar, és a dir, per fer oposicions per a funcionari de presons i augmentar la plantilla. Això ha de passar en un període de temps relativament curt?
Això ha de passar que ens ho autoritzi l'Estat. Nosaltres no podem tenir la primera paraula i després funció pública. I en això estem treballant, perquè l'autorització de places de funcionari ha sigut molt escassa o nul·la. Per tant, i també estem treballant en tota la qüestió de, com li dic, d'aquest protocol, antiagressions.
Per cert, vostè es va sentir interpel·lida per aquest advertiment del Consell d'Europa a Espanya dient que hi ha constància d'agressions als presos, estic parlant ara, per part dels funcionaris de presons, als presos. És veritat que era un informe que no recollia visites directes a centres penitenciaris catalans, però en canvi sí que ho ha fet el centre Irídia respecte a les presons a Catalunya. A Catalunya s'agredeix als presos o se'ls maltracta?
No em vaig sentir en absolut interpel·lada per aquest informe, perquè primer a Catalunya no van venir a visitar cap presó, però és que a més hi va haver la Comissió contra la Tortura va venir a fer una inspecció a una presó catalana i va resoldre dient que els mecanismes i els processos eren perfectament correctes i a més van venir, evidentment, per sorpresa, sense tenir res preparat. Per tant, tenim al contrari un informe positiu que diu que això no passa a Catalunya, a les presons catalanes. Això no vol dir que haguem de baixar la guàrdia. Això no vol dir que no haguem de formar constantment els funcionaris de presons perquè els drets humans siguin el que ens formin tota l'actuació. Ho fa dins l'administració i s'ha de fer també de forma constant els funcionaris. I, evidentment, si hi ha conductes que no acaben de ser del tot correctes, el que hem de fer és canviar-les i erradicar-les. De fet, per exemple, estem revisant la circular que es va posar en circulació, més ben dit, dins de les presons, perquè pugui ser molt més efectiva i molt més complible i que interpel·li molt més els funcionaris i que se la sentin seva, cosa que no passava amb la que se'ls va circular al maig del 2021. Per tant, aquesta és una lluita conjunta per garantir els drets humans arreu, també a les presons, i sobretot per encaminar la feina dels funcionaris a la rehabilitació i la reinserció de les persones preses, que és l'objectiu del departament.
Abans d'acabar, m'agradaria traslladar-li també un parell de qüestions. Del seu departament en depèn també la Direcció General d'Afers Religiosos. Aquestes darreres setmanes hem vist com vostè i la directora general, la Ivonne Grilli, han visitat juntes importants autoritats eclesiàstiques, el nou abat de Montserrat, el senyor Manel Gas, l'arcabisbe de Barcelona o l'arcabisbe de Tarragona i president de la Tarraconense. Com veu i com valora justament ara aquesta integració d'aquesta direcció general en el seu departament i quina impressió n'ha tingut d'aquestes primeres trobades que han pogut fer?
Bé, el que tenim molt, molt clar amb la directora Grilley és que hem de reprendre les relacions amb les confessions religioses, especialment també amb religió catòlica, òbviament, és la majoritària al nostre país. Per tant, tot el que és obrir les portes a la conversa constant. Nosaltres, per exemple, tenim tot el tema de servei religiós a les presons, que el volem continuar mantenint i apuntalant, i en aquest sentit tota la feina que fem de relació amb la comunitat eclesiàstica doncs, la valorem molt positivament i amb ganes d'incrementar-la, perquè al final són eixos de convivència, eixos de transmissió de valors a la societat que quan més es coneixen, doncs més faciliten que hi hagi una, com li deia, una bona convivència entre tota la ciutadania de Catalunya. No? Per tant, és una de les nostres polítiques que incrementem, o sigui, enguany dotem amb 1.300.000 euros per aquestes polítiques de cohesió amb aquesta matèria religiosa.
Com entén que hauria de ser aquest diàleg, per exemple, amb l'Església Catòlica? Hi ha hagut algunes decisions polítiques les darreres setmanes, l'anunci, per exemple, de la retirada dels concerts econòmics per a les escoles que fan educació diferenciada, no? O hi ha hagut, en aquest moment i en d'altres, no?, algunes diferències que s'han fet evident en aspectes morals o de consciència de defensa de la vida, per exemple, com s'ha d'abordar aquest diàleg, no?, i aquesta relació amb l'Església també en qüestions com aquestes?
Bé, jo no ho diria tant com en relació amb l'Església, sinó el fet de l'educació diferenciada. També nosaltres pensem que és molt millor quan hi ha una educació que es cohabitin els dos gèneres, perquè cap aquí és on va la societat. Per tant, jo no em poso tant l'accent en un tema religiós, sinó en el fet de poder conviure doncs, en la mateixa classe d'educació mixta, que és el que defensem i el que crec que és el de ser el model que hi hagi a la nostra societat, a la nostra comunitat, que després doncs, sigui marcadament religiosa, però si és el dret dels pares a escollir si volen una escola religiosa o no, i per tant jo crec que el tema del conserva més pel fet de la segregació de sexes, que és el que hem de mirar de que no es produeixi.
I això no hauria de quedar a l'elecció dels pares?
El què?
L'opció de triar una escola on es faci aquesta educació diferenciada.
Bé, el model d'educació de Catalunya és una educació integrada, i és aquest el que tenim al país, i a més ha aixecat consensos amb la llei d'educació catalana a tot l'hemicicle. Per tant, que és allà on resideix la sobirania parlamentària, la sobirania del poble. Això és el que hem de preservar, aquesta integració. I, per altra banda, el fet de que doncs, hi hagi llibertat de consciència, com a administració ho hem de preservar. Per tant, tot el que siguin per respectar drets de qui té un tipus de consciència o de sensibilitat per unes qüestions i dels qui no en té, és la nostra obligació donar seguretat jurídica i que la gent se senti emparada defensant allò que creu, allò que sent i allò que valora, tant sigui d'una manera com sigui de l'altra, no?
Lourdes Ciuró és la consellera de Justícia. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí a Ràdio Estel i per abordar totes les qüestions d'actualitat que teníem damunt de la taula.
Un plaer i a disposar.
Que vagi molt bé. Fem una pausa per la publicitat breu, molt breu, i en tornar analitzem aquesta conversa i el que ens porta a l'actualitat del dia. Avui, temps de tertúlia, amb Milagros Pérez Oliva i Banguera i Josep Maria Martí Rigau.
Ràdio Estel.